Beatles o Rollings? Barbie o Nancy?
Jo, cabaret elèctric.
3 minuts i arribarem a 3 quarts de 12 de la nit, a les 4 de la matinada, si escolteu la repetició d'aquest programa, i donem la benvinguda, com cada dijous a aquesta hora, al Daniel Fernández.
Hola, bona nit.
Bona nit. Avui, doncs, per parlar-nos de la mort del Capità Amèrica.
Entre altres coses, sí. De fet, he vingut molt preparat perquè jo he dit que al Capità Amèrica li tinc molta simpatia i fins i tot m'he portat la samarreta
Espera,
amb l'escut.
Ara, a través de la webcam se't veurà millor, que t'aparto el micròfon. Doncs sí, sí.
He portat l'escut del Capità Amèrica per parlar d'ell. És un personatge, ja dic, que a mi sempre m'ha caigut molt bé i que l'he seguit molt. I, de fet, és un personatge creat a la Segona Guerra Mundial i fa uns dies tots els diaris es plenaven de la notícia de que s'havia mort. Hem de dir que això són superherois i que el Capità Amèrica ja ha mort altres vegades. És a dir, tampoc hem de pensar que sigui una mort definitiva. Però, bueno, jo volia donar tres pistes sobre el Capità Amèrica. Una és que per nosaltres sempre tenim la idea de que el Capità Amèrica és un senyor que es posa la bandera dels Estats Units, es va fer el bé i la defensa de la justícia, que és un personatge, diríem, pues és un fatxa, no? És un tio reaccionari. Pues, si un es llegeix les històries, diguem-ne que el Capità Amèrica és fill de l'Amèrica dels anys 40, del New Deal, bastant més idealista, i de fet les històries normalment, sempre hi ha hagut etapes, diguem-ne que si va votar, és més aviat mai votaria el Bush, per exemple, el Capità Amèrica. Altre punt a comentar sobre la mort. Bueno, de fet, mira, no he portat un exemplar de la mort del Capità Amèrica perquè encara no ha arribat aquí, aquí trigarà un any, però he portat la visita, això és l'última vegada que va sortir a premsa, que és la visita del Capità Amèrica a Guantánamo, que tampoc li va agradar que existís, que ell es mostrava molt crític, parlo en passat perquè si està mort no parlaré, es mostra crític, es mostrava crític, i va viure una aventura on criticava també el a Guantánamo. Com veiem, és un personatge polític, no?, el Capità Amèrica.
Daniel, tu ens apuntes que és una jugada comercial que no és degut a cap tipus de pressió, perquè avui a la nostra enquesta ICATFM.cat a la pàgina web amb la Montserrat Rossell havien penjat tres possibilitats de que no hi havia llibertat d'expressió, que si els oients estaven afectats o que tranquils perquè els herois ressusciten, que fins al final de la nit es pot votar. Ara quan acabi l'espai de còmics amb la Montserrat sabrem quin és el resultat.
A veure, evidentment l'objectiu és vendre TVOs, això no ho dubta ningú, i per tant és una jugada comercial. I de fet hi ha un tema que jo crec que marca molt, i són la onada de versions cinematogràfiques que es fan, és a dir, i després els drets de merchandising que tenen aquests personatges, és a dir, jo crec que està condemnat a retornar per això, perquè més aviat que més tard farà una pel·lícula. De fet, ja va haver-hi una pel·lícula als 80 del Capità Amèrica, molt, molt, molt dolenta, d'aquelles que són tan dolentes que te'n rius mirant-les, no? I cal dir, però, que l'interessant, i per el qual tinc moltes ganes de llegir-ho, és el guionista. El guionista que ara ha fet la mort del Capità Amèrica és un senyor que es diu Ed Brubaker, que està especialitzat en còmic policíac, i que realment tot el que ha fet fins ara aquest senyor està molt bé. L'etapa d'Ed Brubaker ja ha començat a publicar-se a Espanya, i tot i això passarà un any abans de veure el TV on l'assassina. Un franctirador per negar-se a signar una llei de registre de superherois que, diguem-ne, vindria a ser una mica una gent soterrada crítica a la Patriot Act, que són les lleis que han vingut darrere de l'11S, i que són bastant, molta gent les critica perquè consideren que l'ideal de la llibertat que tenen als Estats Units els trenquen, i el Capità Amèrica pues, també ho considera, i per això li vam fer un tir al sortir del Congrés. Spider-Man does whatever a spider can, spins a web any size, catches
Nit de superherois avui al cabaret elèctric. Passem de parlar del Capitán América a Spider-Man. És una excusa per parlar dels nominats del Saló del Còmic de Barcelona. La setmana passada es podien fer les votacions via internet. Amb el Daniel Fernández havien posat un enllaç a...
Els premis de votació popular. Ara ja aquesta votació ja ha acabat, encara no s'han fet públics els resultats, però a banda també al Saló del Còmic hi ha, diguem-ne, els premis que donen per votació dels professionals, editors, dibuixants. Aleshores, la llista ja es va fer pública la setmana passada i jo vaig dir, bueno, doncs parlarem de tots aquests còmics que els professionals del nostre país consideren que són els millors. Jo pensava fer tot el programa parlant d'aquests còmics, però clar, com s'havia mort el Capità Amèrica, doncs,
s'havia de dir.
Exacte. Deixarem els estrangers per la setmana que ve i parlarem en principi de tots els premis espanyols. Per exemple, tenim a Bardín, el superrealista de Max, que opta a millor obra, millor guió i millor dibuix. A veure, Max és un dels grans noms, nascut a Barcelona, és un dels grans noms de la història del còmic. I Bardín, el superrealista, és boníssim. És un personatge que ell havia anat fent historietes sueltes i que la cúpula va ajuntar amb algunes inèdites en un àlbum que està molt ben editat. El Bardín és, diguem-ne, un gran homenatge al surrealisme. Pensem que surrealisme en francès realment vol dir per sobre...
més de la realitat.
I aquí, quan es va traduir a principis del segle XX, pues es va quedar aquest surrealisme que molta gent es pensa que és per sota de la realitat.
Sempre hauria de ser com un suprarealisme.
Exacte.
Si haguéssim posat...
I per això Bardín és superrealista. De fet, veiem que l'acompanya un gos que és vestit com d'andalús, perquè és precisament el xin andalú de Buñuel i Dalí. I també hi ha homenatges a Marc Cerns, i vaja, gràficament és molt bo, i a qui li agrada el surrealisme li recomano molt, però a més és molt distret, o sigui, això, clar, el surrealisme ja ho té, poder de totes les corrents i de tots els sismes del segle XX és el que més agrada a la gent, no? O més simpaties desperta, pues el Bardín, el superrealista, és un molt bon còmic, molt distret i molt ben dibuixat pel Max.
Continuem amb els nominats en aquest Saló del Còmic, que em sembla que és la 25a
edició
d'aquest any, i continuem amb gent de l'estat espanyol com en Queco.
Sí, no és tan conegut, però és quasi tan bo com el Max. De fet, ja va guanyar el Saló del Còmic fa uns quants anys amb Quatre Botes, també un còmic boníssim, i està nominat als mateixos premis que el Max: millor obra, millor dibuix, millor guió. Són cinc històries que s'entrellacen amb un trencaclosques molt curiós, on trobem... doncs com una mena de paròdia de còmic romàntic, una mena de déu cruel que està amb el seu gos i que va fent, buscant qui ha de ser l'ésser humà més important d'aquesta part de la història, moltes referències al còmic o a un estil de còmic dels anys 50, blanc i negre, uns tramats molt macos. No és un còmic, diguem-ne, allò de llegir amb facilitat, però a mi m'ha agradat molt, de fet és molt bo, molt cruel també. També hi ha una història, un parell d'històries sobre un mentalista, però totes aquestes històries són un trencaclosques perquè totes estan relacionades unes amb altres. A mi el Queco és un dibuixant que m'agrada molt.
I el
Banyan Rojo.
Deu ser així, no deu ser una enya catalana.
Jo
no.
Crec que no. El dibuixant és madrileny, no sé si així ho
Banyan, sí, sí, sí. Fa pinta de ser una cosa una mica com Índia, no?
Sí, té influències...
O persa, o...
orientals, exacte.
Sí.
És una mena d'història fantàstica, també cruel, sobre, bueno, diguem-ne, hi ha una infidelitat i una mena de rei d'una imaginària civilització envia un dimoni a matar el culpable d'aquesta infidelitat. Hem de dir que aquest còmic és una òpera prima i, per tant, el senyor Carlos Bermúdez és arribar i ja està nominat a millor obra, millor guió, millor dibuix i autor revelació. És a dir...
Com diuen en castellà, llegar i besar el santo,
exacte,
eh? Aquest senyor no ha hagut de fer molta cua.
És també una editorial petita que ha començat aquest any, que es diu D-Books, i realment està molt bé gràficament, la història segueix molt bé, té tot aquest aire oriental que diem, i pues, és un molt bon còmic, la veritat, és merescut. És un any on precisament el Premi d'Autor Revelació, jo feia anys que no veia tants bons autors nominats al millor revelació, perquè precisament hi ha hagut molts bons còmics. Un altre exemple és, per exemple, La teteria de l'oso malayo. D'aquest en vam parlar quan va sortir, de David Rubin, que és un autor gallec molt jove, té 24 anys. I
Estiberri, que són els que l'editen, són bascos?
Sí, són bascos. Però el David Rubin és gallec, i de fet a Galícia ara hi ha tota una generació d'autors, hi ha alguns que són més grans, i el David Rubin realment gràficament és molt bo, té molta influència de l'animació, també treballa en el camp de l'animació, i en aquesta teteria és un recull de contes. Li agrada molt fer una mica així de tragèdia romàntica o drama, i són un seguit d'històries curtes, menys l'última, que també és una història romàntica també, pues, molt trista. I La teteria de l'oso malayo, on es reuneix un seguit de gent per explicar-se aquestes històries mentre es prenen un te.
Avui tots els còmics venen de l'estat espanyol.
Exacte.
Perquè hem volgut dividir els nominats. Hi ha nominats que també són de fora de l'estat espanyol, però avui hem volgut agrupar els que venen de l'estat espanyol. I aquest, que és Nuestra Guerra Civil...
Sí, de tots els que hem parlat fins ara estan nominats...
Per un moment em pensava que era de la Sonia Pulido, però no ho és.
No.
És que els nassos també són igual de vermells.
Igual la portada ho és, podria ser.
Espera, anem a mirar-ho.
Això és
un recopilatori.
Nuestra Guerra Civil és d'una editorial molt petita andalusa que es diu Ariadna. És de tots fins ara l'últim que també està nominat a millor còmic. És una antologia amb quatre històries sobre la Guerra Civil.
És de l'Andrés Leiva, per això, la portada.
Vale.
Però és que els nassos justament estan com vermells. És molt menys pop que la Sonia Pulido. Seria com la Sonia Pulido passada per la Guerra
Civil.
Exacte,
és que jo no m'havia fixat qui era la portada, que no és de cap dels dibuixants que hi ha a dins. I clar, quan m'ho has dit, dic, pues, podria ser. Doncs és un còmic sobre quatre històries sobre la Guerra Civil que està molt bé. Tenim una història del Felip Hernández Cava i la barcelonina Laura, que explica la història del dibuixant José Robledano, que havia fet xistes amb revistes d'esquerra durant la guerra, i que quan van entrar les tropes franquistes a Madrid, primer el van condemnar a mort, després va tenir cadena perpètua, i bé, diguem-ne que és un cas de dibuixant de còmics que la guerra va truncar. També hi ha una història de José María Veroy sobre una família que és testimoni d'un afusellament, una altra història sobre un Fritz, que és un dibuixant que explica la història del seu tiet que va morir a un camp de concentració, i una història també molt bona d'Àngel de la Calle i José García, on precisament visiten els arxius de Salamanca per conèixer la història d'un sindicalista asturià, i és una defensa també sobre la tornada dels papers de Salamanca als seus propietaris.
I aquest no és La melancòlica muerte del chico Ostra,
però recordo
una mica, perquè veig aquí un nen lacònic amb cara d'esquelet.
Està nominat també Autorrevelació, i ha dit que aquest any tots són molt bons. Això és Psiconautes, d'Alberto Vázquez, i és un còmic molt cruel, tot i que té una estètica molt maca. És sobre una fàbula sobre joves marginats que busquen recull amb droga, i en canvi està dibuixat com uns animalets i tal, que sembla molt més tendre del que contem. M'ha agradat molt aquest còmic.
Doncs anomenar que la Sonia Pulido també vindrà.
Exacte, està nominada a millor autorrevelació, el Luis Durán amb El viaje de Gasparetto millor guió, i La isla de Nunca Jamás de Isusi a millor autorrevelació també.
Doncs en parlarem, perquè fins al 25 d'abril, és 25 d'abril o del 19?
No, del 19 al 22.
Del 19 al 22 d'abril, tens raó, i enviarem el nostre company especialista en còmics, el Daniel Fernández, i que té FM és emissora oficial del Saló del Còmic, Montserrat Rossell.
Bona nit.
Benvinguda. A l'apartat d'enquestes avui havies penjat les tres opcions possibles arran de la mort del Capità Amèrica. No hi ha llibertat d'expressió, estic afectat, va, els herois sempre ressusciten, a veure què és el que han dit els oients.
Aviam si estan molt afectats els oients. Doncs mira, sembla que sí, en un 40% dels que ens han votat doncs, estan bastant afectats, igual que els que pensen que... Va, això és relatiu perquè els herois ressusciten. De fet, el Daniel ens explicava que ja ha mort i tornat a la vida diverses vegades, i amb menys acceptació la primera opció, amb un 25%, que no hi ha llibertat d'expressió, en referència doncs, al fet que l'han assassinat perquè estava en contra de les mesures antiterroristes als Estats Units.
Doncs Rossell, moltes gràcies. Demà tornem a penjar una enquesta. També, Daniel, gràcies per estar aquesta nit de dijous aquí al cabaret. I ara mirem què portaran demà els diaris amb el Miquel Jarque. Miquel Jarque, bona nit.
Bona nit, Txell.
Benvingut al cabaret. La Vanguardia destaca demà al seu apartat de cultura que l'acció cultural del País Valencià ha denunciat, i ho denunciàvem també ahir al cabaret.